La versió del director, amb Jordi Teis.
Arriba el moment de posar un món de fantasia i d'il·lusió aquí al programa. Podríem dir-ho així, Jordi, què tal?
Podríem dir-ho així.
Bon dia.
Bon dia.
Arriba la versió del director, en aquest cas la versió d'en Jordi Teis, que és l'home que sap més de cinema de tota aquesta casa. I qui ens explica coses molt interessants cada setmana aquí als 5 minuts més, relacionades amb el món del cinema, com dèiem, i amb aquelles curiositats i aquelles coses que sempre ens sorprenen. Avui ens porta una saga familiar, podríem dir.
Podríem dir-ho
així, no?
Exacte.
Perquè són els germans que es troben en el món del cinema. És a dir, sí, que hi ha hagut moltes famílies que han fet conjuntament pel·lícules i, en aquest cas, germans.
Germans en el cinema, sí. Tractem el tema més que de germans reals que interpreten una pel·lícula. Parlem de pel·lícules on la temàtica principal està la relació familiar, concretament entre els germans, entre i germans. Diferents tipus de relacions, que aquí té la gràcia, trobar-hi diferents exemples perquè cada un triï el que més li convingui.
Molt bé, i què podem dir de tot això?
Doncs podem dir que tu saps que en el coneixement humà, les arts en general sempre tenen un poder de, que, a part de el que entri per als cinc sentits, tenen un poder d'experiència, de transformació, fins i tot d'aprenentatge. Tots aprenem quan gaudim d'alguna art. I el cinema, com no, també, des del seu naixement, és una font que influeix molt, ja ho diré demà, en el coneixement i en el comportament humà, també. Per tant, com és aquesta influència? Doncs pot conformar actituds, estils de vida, productes que veus en pel·lícules, creences que t'expliquen i fins i tot unes pautes de comportament i que defineixen grups o sociologies com l'estat, l'església, l'escola i, evidentment, també la família, entre d'altres. Jo m'he volgut fixar en aquesta última, la família, com el cinema conforma i ens ensenya aquesta institució, la família, i a partir del que va ser perquè vaig, per casualitats, unes coses que buscava per la xarxa, em va caure a les mans, o a la pantalla, per dir d'una manera, una tesis d'un home que parlava precisament de la importància i de la influència amb experiències relacionades entre el cinema i la família. Per exemple, hi havia una mena d'institució social en el 1994 a Mississippi, que es deia la Lliga del Sagrat Cor, imagina't, sí, la Lliga del Sagrat Cor, que convocava un concurs per fer una pel·lícula que primer va costar molt de trobar el director, però finalment van aconseguir trobar-lo, i que precisament anava dirigida només a ser una pel·lícula que parlés de la família, de la institució aquesta. Primer dius, home, és un tema molt concret, molt tancat, doncs bé, aquella pel·lícula va guanyar el Premi del Públic a Sundance aquell any. Es va presentar i va tenir l'èxit que no s'esperaven. A Itàlia hi ha exemples com una entitat, també una productora de films que es diu Lux Vide, que fa productes només dirigits a la família, per promoure valors familiars. I, per exemple, als Estats Units tenim l'exemple de la cadena CBS, que té un seguit de produccions amb una mena de subcanal que són tot produccions de televisió només al voltant del món de la família.
Però això serien productores més conservadores, per dir-ho així, o no?
Depèn de, com general, les, o... depèn de com les enfoquin, sí. En general, en el seu origen i segons a quina època parlem, evidentment seria així, però també hi ha hagut altres productes i altres pel·lícules que ensenyen un altre tipus d'entendre la relació i la realitat de la família, que no necessàriament ha de ser conservadora, sinó que retracti el tipus de família i els diferents models que hi ha en l'actualitat. Com a curiositat, afegir que la llista, per exemple, de l'American Film Institute, que cada any treu la llista de les 100 millors pel·lícules de l'any, més del 40% són dedicades a valors relacionats amb la família, ja siguin entre pares i fills, entre germans, entre parents, i jo el que he volgut és agafar aquest últim apartat, per dir-ho d'una manera, el de germans, sí, que des de Caín i Abel, en la literatura i en la cinematografia, és un tema recurrent i que es tracta a través de molts gèneres i de molts tipus de cinema. Per què? Perquè doncs dona arguments com poden ser la guerra declarada entre germans, el tema de la gelosia, també el d'amor, el de perdó, el de reconciliació, i per tant he volgut ordenar o posar una mica exemples de pel·lícules, ja com dèiem, de diferents gèneres i amb diferents relacions que coneixem i que, a més, podem veure a la majoria, com sempre diem, de plataformes o anant a les biblioteques a buscar títols, perquè són títols, alguns d'ells ja amb uns anys d'existència. He començat per un que seria el que abarcaria poder més valors i és més universal, com és Mujercitas, el famós llibre de Louise May Alcott, que té moltes adaptacions al cinema, el 1917 i el 1918, les primeres que es van fer, després el 33 George Cukor en va fer un altre amb Katharine Hepburn i el 1944 amb Melvin Leroy un altre amb Elizabeth Taylor i el 2018 va haver-hi una actualització que va ser molt, molt criticada, oblidada i que ha passat de puntetes sense massa repercussió i el 2019 l'última, Greta Gerwig, que va fer una versió amb Emma Watson i Meryl Streep en el repartiment. Aquesta és la història de, tots ho sabem, d'unes germanes que té tots els elements, que per això l'he volgut posar en primer lloc i ja us la coneixeu, la germana gran com a referent, la gelosia entre elles, les comparacions que es fan entre elles i a través de la mare, i sobretot el dolor de la pèrdua d'algú tan proper com pot ser un germà o una germana, i per tant l'he volgut posar com a primer. Canviem una mica el rol i parlem d'una història verdadera del 1999, de David Lynch, que en aquí aquest cas és l'oblit entre germans. Tu saps que hi ha germans que per motius diferents al cap dels anys has anat separant-te, has anat oblidant-te d'ell i que hi ha un abisme entre els dos. En aquest cas, la història verdadera parla de dos germans, un ja són dos persones amb molta edat, fa 10 anys que no es parlen, no té massa importància el per què no es parlen, sí que té importància que un d'ells pateix un atac de cor i l'altre el vol visitar. El problema és que, clar, amb l'edat que té, no té cotxe, no té carnet, ha de travessar 4 o 5 estats dels Estats Units i no se li acut altra cosa que fer-ho amb el tallagespes que té a casa. Un tallagespes és un tractoret petitet, que el màxim que deu agafar deu ser un 20 o 30 per hora, màxim, i travessa i fa un viatge que la pel·lícula, la gràcia que té, és això, el viatge que fa d'un costat a l'altre, i és l'important...
Per anar a veure el germà, no?
Per anar a veure el germà, i al final no detalla si es perdonen o no es perdonen, sinó que es troben i comparteixen la vida, comparteixen un moment fantàstic de l'última escena i que els uneix una mica. Anem a un món de l'animació, parlem d'Onward, en aquest cas és la recuperació de la memòria, si abans dèiem que ens havíem oblidat d'un germà o d'una germana aquí, recuperes la memòria i ho fem a través d'aquest producte que és de Dan Scanlon, un producte d'animació de la Pixar. Onward ens parla de dos germans que a través d'un encanteri poden passar tot un dia amb el pare que fa temps que els va deixar, que va morir, i que el germà gran ha cuidat del petit, i en aquest moment compartiran entre els dos recuperar aquella memòria que un d'ells té, perquè sí que el va conèixer, i compartir-lo amb l'altre. Parlant de compartir, anem a un clàssic de tota la vida, que fue de Baby Jane, de Robert Aldrich, de l'any 62. Aquí parlem del tema de l'enveja. Tu saps que és un altre dels elements entre germans.
I tant.
L'enveja, fundada o infundada.
Entre germans i no germans. Vull dir, exacte. Bé, hi ha altres parts de la família.
Sí,
vull dir.
Sí, sí, sí.
Però en aquest cas ens centra l'atenció als germans.
En aquest cas, sí, el veiem retratat davant dels germans perquè apareixen les comparacions d'un a l'altre. Un es compara amb l'altre i llavors és quan surten aquestes enveges. Aquí són dues germanes actrius grans que ja s'han retirat de l'escena i que les dues els hi pesa molt el fet d'haver-se retirat i que ja no tinguin protagonisme en el món del cinema. S'odien perquè al llarg de la vida cadascuna d'elles hauria volgut ser l'altra. És a dir, allò que dèiem, les comparacions, de veure què és el que t'agrada o no t'agrada i tal, hi ha una mica aquesta enveja i al final acaben amb la resolució de que podien haver sigut amigues tota la vida en lloc d'estar tan separades, no? Bette Davis i John Crawford van fer aquests papers que són immortals i que cal revisar de tant en tant, que fue de Baby Jane, que és una història, com dèiem, d'amor barra odi, no? Aquesta ambivalència. Un producte més proper, perquè és nacional i perquè està estrenada de fa 4 anys, a l'any 2019, Daniel Sánchez Arévalo estrena 17. En aquest cas parlem de dos germans que tenen dos mons diferents, dos realitats totalment apartades i allunyades. Un viu el que podríem dir, entre cometes, una vida normal, i l'altre, ja des de molt petit, des d'adolescent, viu en un internat d'un centre de menors, per temes de delinqüència i de fets delictius.
La vella negra de la família.
Ah, exacte. Aquí el conflicte principal i el que reflexiona i el que reflecteix aquesta pel·lícula és la incomunicació que hi ha hagut entre ells dos i que no s'han entès mai perquè això, perquè viuen en universos totalment paral·lels i contradictoris. anem a un altre clàssic, Rocco i sus hermanos. Uh-huh. Luchino Visconti, l'any 60, és un clàssic amb noms tan importants com Anne Girardot, Alain Delon o Claudia Cardinale. I aquí el que introduïm un nou element, que és, en, evidentment, els germans ho són per culpa, entre cometes, d'una mare, no? Tots som germans perquè som productes i fills d'una dona que és la mare. I en aquí aquesta pel·lícula, Rocco i sus hermanos, precisament és la influència i el poder que pot tenir una mare al capdavant d'uns fills en una família, sobretot quan està en una situació molt precària, com és aquest el cas. És un dels grans títols de la història que també cal revisar i posa el punt sobre, sobretot en la influència que té la mare a la relació entre els germans, que a vegades ha sigut decisiva.
Però quan dius això de la mare, què vol dir? Que són germans de diferents pares?
O no, però la mare, en aquest cas, com que la situació de la família és molt precària i és molt conflictiva i és molt difícil...
El pal de paller és la mare, diguéssim.
El pal de paller és la mare, però diríem que, entre cometes, no ho acaba de fer del tot bé i produeix una sèrie de trobades i desencontres entre germans, que això també és molt clàssic en moltes famílies, no? La influència més de la mare que del pare que té sobre les relacions que hi ha entre els germans i que a vegades no és del tot sempre positiu i envejable. Rayman, de Barry Levinson, recordem-ho, 88, en aquest cas aquí entra un nou element que és la malaltia entre la relació de germans, un jove que és Tom Cruise, interpretat per ell, disposat a gaudir de l'herència d'un pare, però que de sobte descobreix que aquesta herència era de parar a un germà, que és un germà autista, que està malalt, i del que, a més, ell se n'haurà de fer càrrec. I aquí hi ha el conflicte entre la relació d'un germà malalt amb el seu voltant. És, per dir-ho d'una manera, també ofereix les dificultats, però també l'oportunitat d'iniciar i positivar una relació entre germans a través d'això, d'una malaltia, concretament en aquí l'autisme. I ara acabem amb dos productes que parlen ja més de la part més fosca de la relació entre germans, com és quan s'introdueix el tema del delicte i el tema de la violència o dels fets més foscos. Cassandra Dreams, de Woody Allen, tot i ser una comèdia encantadora del 2007, parteix a partir del delicte forçat, en aquest cas no desitjat, sinó forçat, entre dos germans. Recordem-ho, un és un home que té moltes deutes de joc, perquè és un tarambana i té moltes deutes en el joc, i l'altre, ja de per si, de caràcter, és un mal gastador. Tots els diners que li arriben se'ls gasta ràpidament i viu sempre, allò que diuen, per sobre de les seves possibilitats. Però veuen la solució als seus problemes, sobretot de diners, amb un oncle que té molts calés, és molt ric. Ell accedeix a ajudar-los i a donar-los un cop de mà, però els hi posa una condició, i és que matin el seu principal enemic. És a dir, ell, aquest home, té un enemic molt important i diu, doncs bé, us ajudo, us trec de la misèria, però a canvi feu-me aquest favor. Carregueu. I per tant, és un delicte forçat que no volien ells, però que s'hi veuen. Aquí seria la idea, o la temàtica de fons seria, fins on es pot arribar com a germans quan tens una empresa comú per fer. I l'última, que és aquesta, que jo trobo que és una pel·lícula deliciosa per veure i que és extraordinària, també seria un delicte, però en aquest cas no és forçat. Que quasi són dos germans que no tenen cap mena d'escrúpols, és una aliança lliure i desitjada, que parlem de antes que el diablo sepa que has muerto, que aquesta frase és molt divertida perquè ve de tradició antiga d'un brindis, si no m'equivoco, irlandès, que la gent fa abans de prendre la
copeta. Abans de brindar. En comptes de fer allò de xin-xin que fem nosaltres aquí, salut, ells diuen això.
Sobretot en el brindis d'un enterrament, sí. Perquè expliquen doncs això, que independentment de tot el que has fet al llarg de la vida, que puguis presentar-te davant de qui sigui, el qui sigui després de la mort, abans que el diable sàpiga que has mort, perquè així evitis anar a parar amb ell. És a dir, que tu mateix. És del 2007, aquesta pel·lícula, Sidney Lumet, com dèiem, i el que comentàvem és una aliança sense escrúpols. Es tracta també de dos germans que tenen dificultats econòmiques i se'ls hi il·lumina la bombeta i ideen un pla perfecte, i és atracar la joieria dels seus pares. Els seus pares tenen una joieria i diuen, atracarem la joieria, però això sí, sense violència, sense armes, sense cap mena de problema important, amb elegància, per dir-ho d'una manera, però clar, la cosa no surt bé, i més tractant-se d'una pel·lícula de Sidney Lumet ja podem imaginar el tret i les característiques que té. Es posa al descobert, doncs, evidentment, l'absurditat que arriben a fer moltes vegades aliances de germans que en el llarg de la vida es fan coses que dius, això no tenia cap èxit, cap sortida.
Ni cap ni peus.
Ni cap ni peus, però per la relació aquella que s'ha fet per algun, o per un problema aliè, com és en aquest cas la manca de virolla, és a dir, els problemes econòmics, aquests germans es troben en una situació límit i consideren que és una bona solució anar i atracar un negoci particular, que no tindran cap problema perquè se'l coneixen prou i saben fer-ho, però evidentment no surt. Com pots veure, la relació entre germans dona molt joc perquè hi ha molts tipus de...
És això el que et volia preguntar. En aquest àmbit de les pel·lícules familiars, potser els germans és el tema que n'hi ha més o no? O hi ha...
Home, hi ha, de germans poder... No sé si és exacte perquè no tinc les dades concretes. El que sí sé, com he dit abans, que gairebé meitat de la pel·lícula, de les pel·lícules que fan, d'alguna manera o altra, reflecteixen el món de la família. Tots venim d'una família, no tenim generació espontània, per tant, en algun moment o altre, hi ha pel·lícules que més, hi ha altres que menys, però algun moment o altre les arrels i els orígens de la família hi tenen importància. Una altra cosa és que, com deies al principi, no sempre ha de ser una, ja ho has vist, heu fet exemples, no sempre són famílies conservadores, sinó que són diferents maneres de veure les relacions i que, com hem esmentat a l'entrada, a la introducció, poden significar una font d'aprenentatge, d'admirallament, de comportament, i que el cinema una vegada més ens explica la vida, ens la reinterpreta i ens la fa analitzar.
Molt bé, doncs escolta'm, amb bona germanor nosaltres tornarem la pròxima setmana per parlar d'un altre tema relacionat amb el món del setè art, amb el món del cinema. Avui hem parlat de les pel·lícules que estaven relacionades o que el centre és de la trama són els germans.
Ah, exacte.
Jordi Teix, moltes gràcies.
A vosaltres.